Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui, dilluns 25 de maig del 2026. Una nova cita amb els esports a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Com ja és tradició, com ja és habitual, programa canònic dels dilluns. Avui toca parlar d'hoquei patins, toca repassar el darrer cap de setmana, que ha estat força destacat, força important i rellevant. A l'Hockey Lliga, a l'inici ja dels play-offs la setmana passada, vivíem els segons partits, amb un Noia que aconseguia forçar el tercer partit de la sèrie contra el Barça després d'imposar-se per 6-3 a l'Ateneu aquest passat dissabte. Per tant, demà, a 8:45, sortirem de dubtes i veurem quins són els equips semifinalistes. De moment ja en coneixem un, és el Liceo. D'altra banda, també inici de les promocions a Nacional Catalana amb el Noia, que aconsegueix avançar-se a l'eliminatòria contra el Castellà, i a la Nacional Femenina, el Patí Vilafranca, que no va tenir opció contra un Mataró clarament superior al llarg de tota la Lliga i que també tornava a imposar la seva llei aquest passat cap de setmana en el partit, en el primer partit del play-off de Nacional. Per tant, també repassarem el que ha donat de si el cap de setmana, a nivell de resultats, en la resta de categories de l'hoquei patins català, com la primera catalana o la segona, també arribant a les últimes jornades.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:45 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui i en primer lloc saludem el nostre company Josep Gomà. Josep, molt bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, aquí encetant una nova setmana, a punt ja per repassar el que ha donat de si la jornada en el món de l'hoquei patins després d'uns dies mogudíssims. Jo crec que extenuants també per alguns.
Sí, agitats, diguem-ne una mica liats, no? Perquè doncs hem tingut una setmana calentona i ara, doncs bé, en aquest cas esperem una mica que torni la normalitat, que torni a rodar la bola, que es torni a decidir a la pista els resultats i que puguem tenir un final feliç. Jo penso que si ara encara hi ha algú que té algun problema de fitxes, que s'ho faci mirar, perquè crec que tothom s'ho haurà repassat i repassat dues vegades perquè no l'enganxin amb cap fallo.
Jo no sé si ho hauran subsanat, però que ha quedat claríssima la norma i no tornarà a passar, almenys el que queda de temporada. Vaja, està pràcticament segur, perquè sobretot ho hem vist amb aquest Reus Calafell, comunicats, declaracions institucionals. Bé, en fi, si és una eliminatòria ja calenta de per si, això encara ha ajudat més.
Sí, sí, el que passa és que, de fet, el que hauria de sortir d'aquí automàticament és una unió de clubs, intentar ja canviar definitivament aquestes normes i mirar de fer-les el més clares, fàcils, perquè no passi tots aquests afers. Però, en el fons, els culpables, amb grau més o menys, amb més grau o menys grau, són ells.
Doncs sí, veurem si això serveix per millorar, que al final és el que també es busca, i no haver d'arribar a un final de temporada doncs amb aquest enrenou i amb aquests embolics que al final tampoc aporten res de positiu. Pel que fa a coses positives, doncs hem de destacar la victòria del Noia amb aquest segon partit contra el Barça, un partit realment molt seriós dels homes de Carlos Cortijo.
Sí, no, jo diria un partit en què el Noia va ser pràcticament superior als 50 minuts. Evidentment, has de reconèixer sempre que jugues amb el Barcelona i que amb el 5-3 doncs, hi podia haver una mica aquella por de que et fessin el 4 i que es fiquessin al partit, cosa que no hagués sigut gaire just perquè la primera part del Noia va ser molt bona, molt ben jugada, va ser superior amb el Futbol Club Barcelona i, bé, doncs la diferència de gols ho demostra, no? Però bé, en aquest cas es va fer justícia i en una segona part, poder probablement més equilibrada, amb més contactes, doncs no va ser tan brillant com la primera, però el noi en va tenir suficient per portar aquest empat a 1 amb aquesta eliminatòria i esperar des del partit de demà dimarts, el Palau Blaugrana, a 8:45, si no vaig equivocat, i que, a més, també el tanto que no sé si el Barcelona es pot considerar tan favorit com en altres ocasions quan hi ha hagut aquests partits, perquè doncs, et pots trobar amb un noi que li estan sortint molt bé les coses i un Barcelona que té doncs, unes certes dificultats, no sé si la baixa de Llorca o algun altre jugador que poden estar més o menys tocats, però un Barcelona que per mi no és favorit en aquesta eliminatòria.
Doncs ho veurem. Tot el desenllaç que serà demà a 8:45 del vespre. De fet, pràcticament totes les eliminatòries, a excepció de la del Liceo, encara s'han de decidir.
Sí, de fet, ens demostra una vegada més la igualtat que hi ha hagut, tot i la que del Liceu, Lleida Liceu, tampoc no ha sigut molt àmplia de marcadors, però el Liceu ha fet bé, en aquest cas, doncs una mica el primer lloc de la classificació, que això sempre diuen que és molt important, i la resta, doncs bé, amb aquest Reus-Calafell, amb la victòria del Reus, que portava doncs, aquest empat a l'eliminatòria, després del partit de Calafell, amb tot el que va penjar de més a més, i que, doncs bé, ens queda aquest tercer partit, que també, atenció, serà vibrant, serà emocionant, i que, no sé si el factor que el Calafell doncs, ha estat superior podrà també aquí, podrà ser-ho amb aquest partit, no? Però el Calafell penso que tampoc encara no ha dit l'última paraula. Per tant, no, és també una eliminatòria que pot passar de tot, igual que aquesta de l'Igualada-Voltregà, un primer partit que ja es va resoldre per penals, el que demostra l'igualtat que hi havia entre tots dos equips, i aquest partit de dissabte-Voltregà també una primera part equilibrada, però una segona en la que el Voltregà va ser superior, el que també li pot donar un plus de confiança de cara a aquest partit de tornada a les Comes, no? Per tant, doncs, no m'atreviria a dir favorits amb una o altres eliminatòries perquè em quedo amb aquesta igualtat que hi ha.
Doncs, dit això, anem a escoltar protagonistes del Noia Barça, un d'ells, el tècnic, Carlos Cortijo.
Una alegría. Necesitábamos los jugadores, el staff, la afición. Y bueno, ha sido un día grande y lo hemos disfrutado todos mucho. Sí, el equipo ha hecho un partidas en todas las fases del juego. El equipo estaba muy preparado para afrontar el partido de allí, en el primer partido y este segundo. Y luego está muy relacionado con el acierto. Hoy hemos tenido mucho acierto de cara a gol. Sí, es verdad que en la segunda parte del partido se ha abierto y podíamos haber incluso marcado más goles. Bueno, estamos preparados. Y yo desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición.
Doncs les paraules de Carlos Cortijo. També va ser un partit especial a la conclusió, amb l'homenatge a l'Eix Esteller.
Han sigut setmanes no difícils, sinó jo tenia molt clar quin era el meu final i avui m'han fet aquest homenatge que recordaré per tota la vida, que és espectacular, el club de la meva vida. No podia esperar una cosa millor. Estava nerviós, sí que estava nerviós, però tranquil de la feina, la trajectòria, encara m'emociono una miqueta i tot. Però, bueno, al final he pres la decisió jo de plegar, tenia clar quin era el meu moment i volia acabar bé. I penso que ho he fet i dimarts espero que no sigui l'últim partit i puguem tornar a jugar aquí a l'Ateneu, que és una sensació, com he dit abans, que és difícil d'explicar i és brutal.
Doncs Josep, disculpa'ns, ara sí que pots dir a la teva, aquest protagonista, l'Eix Esteller, doncs que bé, ja tenca la seva etapa com a jugador i va rebre l'homenatge a casa, perquè encara no se sap, no?, si aquest seria l'últim partit de la temporada com a locals.
Sí, un acte, doncs, també, que per Jo, bueno, de fet és llei de vida, no? Però que estem veient aquest final de temporada repetit, emocionants, a Voltregà veiem també l'acomiadament d'Èric Vargas, a Reus veiem l'acomiadament de Martí Casas, tot i que aquests seguiran jugant, bueno, Èric Vargas poder no. I aquí a Sant Sadurní, doncs, aquest acomiadament molt, molt bonic de l'Aleix Esteller, l'Aleix Esteller, que encara en cap moment diu el seu futur, no? El que passa que, clar, en el món del hockey tothom sap el que passarà, no? I que, doncs, el públic de Sant Sadurní va poder, doncs, retre-li aquest homenatge i em quedo amb la carrera de l'Aleix Esteller, que 19 anys no s'ha mogut de l'equip del Noia.
Molt de mèrit, molt de mèrit. Sobretot en el... I ara, en l'esport actual, això és molt, molt, molt difícil de veure.
Sí, 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 costa, però amb el hockey, amb alguna cosa positiva, ens hem de salvar, mira, que sigui aquesta.
Doncs seguirem de ben a prop aquests play-offs de l'Hockey Lliga, evidentment, amb els tercers partits que viurem aquest dimarts, tots ells a 8:45 del vespre. Serà unificat, per tant, una nit de dimarts força entretinguda.
Sí, recordar que el partit que es veurà per Esports 3 serà el Barcelona-Noia i que, doncs, esperar a veure també el que pugui anar passant amb els altres.
Ho seguirem. Abans d'anar amb altres resultats, ja també doncs, comunicar-ho i fer-ho oficial. Aquest cap de setmana, aquesta mateixa setmana, començaran els play-off d'ascens a l'Hockey Lliga, al Vilafranca. Doncs ja estava classificat, això era segur. Faltava veure si el seu rival seria Lloret o Manlleu. Finalment ja es confirmava la resolució del comitè de competició i el Manlleu serà el rival del Vilafranca.
Sí, de fet, tenint en compte els precedents que teníem aquesta temporada, el fallo era bastant clar que seria aquest, no? Per tant, el Lloret, nou equip d'Hockey Lliga, i el Manlleu pues, serà el rival del Patí Vilafranca. Primer partit a la pista del Manlleu i el partit de tornada a Vilafranca. Tots dos partits també unificats a horari de 4 i 10 de la tarda. Es podran veure per la televisió de la xarxa i que... què podem dir amb aquest tipus de partits, no? Que intentar, si pots donar la sorpresa i guanyar el teu desplaçament, és molt important de cara al partit de tornada, no? Aquí no val empatar, la victòria ha de ser per un dels dos i el premi, doncs bé, en aquest cas és importantíssim, no? Per algú has disputat una mica aquesta competició de la plata. Ja ho veurem. Veurem aquest Manlleu, un equip jove, un equip amb jugadors diferents als de la passada temporada, algun altre jugador més veterà, i que no ha jugat malament en aquesta plata nord aquesta temporada.
Doncs dissabte a les 4:05, el primer partit, Manlleu-Patí Vilafranca...
No, perdona.
Dissabte a les 4:05.
I dissabte no.
Sí, dissabte, és el que indica la Federació Espanyola. Dissabte
però no és per la televisió?
Però l'horari és el que ha confirmat la Federació. Dissabte 4 i 5.
I no l'oferirà la xarxa?
La xarxa, sí, senyor.
Sí?
Sí. Ah. I bé, el partit de tornada sí que serà diumenge.
I el de tornada quan? Dissabte o diumenge?
Diumenge, dia 7, a les 4 i 10.
Clar, aquí és el dia que també coincideix precisament amb el torneig de l'Enxaneta. Ara que ho nomenem, dic que avui al vespre, 8:45, hi haurà la presentació de l'edició d'enguany d'aquest torneig de l'Enxaneta. Mira, tindrà doncs aquest plus Galícia en aquest partit de promoció d'ascens a l'Hockey Lliga.
Correcte. Doncs sí, això que comentàvem, aquests horaris, sí, inicialment la federació que havia anunciat que seria el diumenge dia 31, és a dir, aquest diumenge, però pocs minuts després tornava a anunciar un canvi d'horari, desconeixem el motiu, però es jugarà en dissabte, l'anada d'aquesta eliminatòria, Manlleu-Patí Vilafranca. Allà hi serem per explicar-lo a través de la sintonia de Ràdio Vilafranca i, evidentment, també el dia 7, la setmana vinent, diumenge, des de la poliesportiva. De moment, l'horari és aquest, dia 7 a les 4:10. Josep, alguna cosa més?
Bé, podríem destacar també d'aquest cap de setmana aquest resultat, evidentment, negatiu del Patí Vilafranca de la categoria femenina davant del Mataró, el que, evidentment, li complica molt les coses per aquest possible ascens en la seva primera temporada a la Nacional Catalana.
Doncs sí, derrota per 4-0 a la pista del Mataró. Era un repte complicat, encara queda el segon partit i un hipotètic tercer, si fos necessari. Però bé, el Mataró, que també l'hem vist, que ha estat el clar dominador d'aquesta Nacional Catalana femenina al llarg de tota la Lliga. I, de fet, doncs ja l'objectiu, que era arribar al play-off, s'ha assolit a partir d'aquí, doncs, a donar el màxim. I l'altra eliminatòria, el Caldes, de moment s'avança, amb la victòria mínima per 1-2 a la pista del Girona.
Sí, també, bueno, bastant equilibrats. I també la Nacional Catalana masculina, també amb un resultat sorprenent, com és la derrota del Mollerussa, en pròpia pista, davant del Caldes, per 0-2, un Mollerussa que ha anat tota la Lliga al davant d'aquesta Nacional Catalana, i aquest partit del Noia Castellà amb aquest marcador de 8-7, 8 gols a favor del Noia, 7 a favor del Castellà. Per tant, també pot passar una mica de tot encara, tot i aquests resultats.
Sí, sí, un autèntic festival del gol, com comentaves, aquest 8-7 del Noia contra el Castellà. Cap i a la fi, important guanyar per sumar aquest primer punt a l'eliminatòria. També teníem la resta de categories, com per exemple la...
I deixem, si cas, Eric, abans d'acomiadar-me de tu,
i tant,
que destacar com a notícia el Calafell de categoria juvenil, plegat de jugadors penedesencs, que ha quedat campió d'Espanya en aquesta final d'aquest passat cap de setmana, un Calafell que es va imposar la tanda de penals, el que demostra també la igualtat que hi havia en aquest campionat.
Doncs queda dit. D'altra banda, també comentar la resta de marcadors, com per exemple la primera catalana, el que comentava, penúltima jornada de competició, amb el Vilafranca, que perdia 9-6 a la pista del Juneda, Sant Manat 2, Sant Just 3, Horta 8, Ripollet 4, Congrés 5, Monjos 5, Capellades 3, Barberà 1, Riu de Bitlles 6, Sant Ramon 3, Vilaseca 2, Igualada 3, Calafell 6, Cubelles 5 i Cerdanyola 5, Vilanova 4. Aquest Sant Ramon, que se li està complicant aquest final de Lliga, aquests últims partits.
Sí, queda, ara ens queda, Eric, que queda un partit
només. Un partit.
Però bé, el Sant Ramon està classificat.
Sí, sí.
I que serà, si no vaig equivocat, el cap de setmana del 14, els partits d'eliminatòria a Sant Manat, a pista única.
Correcte. Doncs així serà. I el Sant Ramon, el que dèiem, tot i la derrota, quart classificat, amb aquests 63 punts, els Monjos setens amb 55, Vilafranca 11 amb 42 i el Riu de Bitlles, que puja a la 12a amb 39. Però bé, encara a una jornada per la conclusió, molts equips aquí amb només un punt. Veiem Riu de Bitlles, Cubelles amb 39, Vilaseca i Sant Just amb 38, també l'Igualada amb 37, Vilanova fins i tot penúltim amb 36. És a dir, que fins al final, amb aquesta lluita per salvar-se.
Jo em sembla que el Riu de Bitlles amb un punt es salvarà.
Segurament, amb un punt ja en tindria prou. I anem a la segona catalana, un paper testimonial, a la segona catalana, el grup A, amb el Patí Vilafranca, que hi ha derrotat en l'última jornada. Va repassar aquest resultat de 9-5 a la pista del Valls. També perdia el Torrelavit, el grup B, per 10-3 a la pista del Mollet. Una última jornada sense res en joc, especialment el grup B, el Torrelavit, que ja fa setmanes que era equip de primera.
Sí, sí. Hi ha la recta final i poques sorpreses.
Doncs amb això tanquem el repàs als marcadors del cap de setmana. Josep, dimecres una nova cita amb el Parlem d'Hoquei, on ja podreu comentar el que donin de si els tercers partits dels play-off.
Exactament, i també doncs, ha de més notícies que hi puguin haver, tot i que siguin ni que siguin a tall d'acomiadament.
Doncs estarem atents. Josep, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
Arriba el moment més esperat de la temporada. La 15a Festa del Futbol Català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, reunits en un cap de setmana únic.
Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
Doncs entrem en la recta final de programa i aquests últims minuts els dedicarem a parlar de futbol, a aquestes promocions d'ascens a tercera catalana que ja vivien els primers partits de l'anada de semifinals aquest passat cap de setmana. Tot i que al vespre, en l'Esports 21, tindreu el més ampli detall i anàlisi de tots aquests partits amb veu de protagonistes també, que també us les oferirem d'alguna manera més resumida a continuació. Comencem d'una banda amb la victòria del Puigdàlba per 0-2, l'equip del Puigdàlba que s'imposava en el primer partit contra la Martinenca, uns duels calents al llarg de tota la Lliga entre aquests dos equips, i veiem com en aquest primer assalt de les semifinals es decantava la balança del cantó del Puigdàlba, que aconseguia la victòria amb aquests dos gols just a tocar del descans, gols pràcticament consecutius, i que arribaven abans justament de l'expulsió d'un dels seus jugadors. Es quedava amb un home menys al Puigdàlba, que aconseguia mantenir el resultat de 0-2 fins al final. Anem a escoltar les paraules de l'entrenador de l'equip visitant, en aquest cas, del Puigdàlba, Antoni Colomer.
Bé, amb Antoni Colomer, entrenador del Puigdàlba, victòria per 0-2 al camp de la Martinenca en aquesta primera part de l'eliminatòria. Us esperàveu aquest resultat?
Bueno, veníem de perdre la Lliga a casa contra ells 1-4, no? Fent una desastrosa primera part. El que buscàvem era tornar a agafar aire, tornar a ser nosaltres, agafar sensacions, i bueno, sabíem i teníem clar el que teníem de fer. Hem entrenat perfecte dimarts i dijous i ha sortit com tenia de sortir, no?
Dos gols pràcticament a les acaballes de la primera part, també una targeta vermella pel vostre conjunt, és a dir, que heu jugat amb inferioritat numèrica tota la segona part. Com ho heu fet, no? Què li has dit a la mitja part als jugadors per intentar combatre la situació?
Exercici de supervivència. Sabem que és una eliminatòria de 180 minuts, hem jugat els primers 90, els ens hem emportat nosaltres, però igualment queden 90. Al final no es diu blat fins que estigui el sac i ben lligat, i queden 90 minuts i tenim de tornar a plantejar el partit de nou perquè la setmana que ve tornar-lo a intentar guanyar.
I anem a escoltar el capità de la Martinenca, Joan Castillo.
Bé, doncs amb Joan Castillo, capità de la Martinenca, una mica quina valoració feu d'aquesta primera part de l'eliminatòria que no ha anat com us agradaria a vosaltres, no?
Doncs bé, nosaltres hem fet, jo crec que la nostra feina, ens hem sigut dos errors bastant greus, la veritat, i ens ha costat sobretot la segona part, ja que s'han tancat bastant enrere, però ells han fet la seva feina, amb un menys, i nosaltres no hem pogut encaixar. Però traiem algo positiu, i és que anem més forts cap a la següent partit i a intentar-ho treure.
I anem ara amb l'altre partit de semifinals, el que enfrontava a Sant Cugat, Sesgarrigues i Monjos. Un partit que s'emportaven els Monjos per 1-3, començaven guanyant els locals des de Sant Cugat, amb el gol al minut 19 de Jofre Mañé, però ja a la segona meitat, tres gols consecutius dels Monjos, primer el 49, Anuar i Cialiun, el 79, Daniel Bravo, i el temps afegit, novament Anuar, amb el seu segon gol del compte particular i el tercer del seu equip, per certificar l'1-3. Anem a escoltar també protagonistes i comencem per l'entrenador dels Monjos, Salva Rojas.
Estem amb Salva Rojas, entrenador de l'equip dels Monjos. Victòria amb el partit d'anada bastant contundent sobre l'equip del Sant Cugat.
Sí, contents per la victòria, contents pel resultat i bueno, ara falta rematar-lo a la tornada.
Està tot fet ja?
No, això és falta la segon final i nosaltres hem d'anar a guanyar.
El resultat de 3-1 a la segona part heu sigut molt superiors a l'equip local.
Sí, a la segona part hem sigut superiors, jo que hem tingut la posició de pilota, hem creat moltes ocasions i la primera han començat bé fins que ells han marcat el gol. Després han marcat el gol ells i ja hem volgut jugar a joc directe, bueno, un joc que no sabem i bueno, jo suposo que a nivell dels nervis i tal. I la segona, bueno, pues hem parlat, hem rectificat coses i bueno, s'ha vist els Monjos que és i que volem.
que indica que en els primers 45 minuts no hi ha hagut ni una sola targeta i a la segona tampoc, per tensió amb els jocs, més aviat ha sigut per protestes. Ha sigut un partit amb falta de tensió?
No, jo crec que la primera... Bueno, jo crec que l'àrbitre ha fet bé, vull dir, deixava jugar, ell veia que hi havia contacte, però bueno, que es anava a pilota, vull dir, jo l'àrbitre estic content i bueno, les targetes que ha tret jo crec que han sigut clares, tant per un costat com per l'altre.
I anem amb l'entrenador del Sant Cugat, amb Xavi Estudillo.
Estem amb Xavier Estudillo, entrenador de l'equip del Sant Cugat. Un càstig a la segona part potser excessiu, no?
Bueno, la segona part ens han faltat cames, ens ha faltat gent, ens ha faltat energia i ells són un gran equip. Sí que crec que ha sigut molt disputat, ha sigut molt renyit, sí que és veritat que ells han tingut més i al final, els 10 últims minuts, ens ha castigat. No sé si massa, però sí que ens ha castigat, sí.
Una primera part jugada amb poca tensió, diria jo, per part dels dos equips. No hi ha hagut targetes, una miqueta estrany per tractar-se d'un partit de play-off que t'hi jugues molt. Les targetes de la segona part encara han sigut més per discutir que no per tensió amb el joc. Això demostra que ha faltat intensitat al partit?
No, jo crec que els dos equips teníem clar que avui no acabava res, o sigui, queden dos partits i un altre partit i és llarg. Nosaltres ho parlàvem a la banqueta, targetes, a mantindre el cap a fred dintre de la tensió competitiva, però bueno, això que no ens perjudiquéssim nosaltres sols amb accions una mica evitables.
Doncs amb les paraules de Xavi Estudillo arribem al final del programa d'avui. Només recordar que tindrem aquest cap de setmana els segons partits. D'una banda, dissabte, la tornada entre Puigdalba i Martinenca a les 6 de la tarda i diumenge a les 6 també la tornada Monjos-Sant Cugat. En anirem parlant al llarg de la setmana. Fins aquí el programa d'aquest dilluns. Tornem demà amb més Esports 14. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.